Quan falta només una setmana perquè comenci, ja gairebé no queden entrades per anar al 28è Saló del Manga de Barcelona. Només en queden algunes per divendres. L'organització creu que se superaran els 150.000 visitants del 2019. En aquesta edició, els autors convidats són Nakaba Suzuki i Shun Umezawa. També hi seran la cantant japonesa Yoko Takasagi. I l'organització ja compta aquesta edició com un èxit. En parla la directora general de la Federació d'Institucions Professionals del Còmic, Meritxell Puig.
Molt contents per l'acollida. Ens vam posar per poder superar l'edició 2019, que estàvem amb 152.000 visitants, i ja us dic que l'objectiu segurament l'assolirem, perquè a dia d'avui, amb el nivell de vendes que tenim, estem ja quasi arribant, diguem, a la xifra dels visitants que vam tenir en el 2019.
De fet, ja no queden entrades ni per dijous, ni per dissabte, ni per diumenge. El Saló es farà del 8 a l'11 de desembre a la Fira de Barcelona de la Gran Via. I d'aquí un moment, la resta dels esports.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Gobierno de España.
Torna. Torna a la naturalesa, a l'harmonia. Torna a ser lliure. Torna a descobrir alguna cosa única. A començar una aventura. Torna a menjar bé. A sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries. Paradís natural.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Bombons o flors? Bombons o flors? Bombons per si és al·lèrgic a les flors.
Triar el regal perfecte per una primera cita no és fàcil, però fer el manteniment a Citroën Servís amb lubricants tot el quart i aconseguir un manteniment gratis és facilíssim. Citroën. Condicions a mantenimientocitroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
I ara sí, la resta dels esports amb Repsol. A banda de la classificació d'Espanya pels vuitens de final del Mundial de Futbol i de l'eliminació sorpresa d'Alemanya, avui l'actualitat també passa per la campanya de màrqueting que ha fet el Barça a Madrid. El club ha obert la seva primera gran botiga a la capital d'Espanya i per promocionar-ho ha penjat una nova pancarta gegant, aquest cop amb l'eslògan Raúl és culer. Al principi no ens enteníem gaire bé, es tracta d'un missatge que d'entrada en tots ens fa pensar en una de les llegendes del Real Madrid, Raúl González Blanco, però des del club expliquen que no és res explícit i que cadascú és lliure d'interpretar-ho com li roti. Ho va explicar el Tu diràs de RAC1, el responsable de gestionar el marxandatge del Barça, Josep Maria Massaguer.
No ha deixat de ser noms ficticis i el que volíem era impactar. A partir d'aquí, doncs, les interpretacions que pugui fer la gent són lliures, no? Però nosaltres parlàvem d'un Raúl com haguéssim pogut parlar d'un altre nom, dient que Raúl és culer perquè hi té moltes... està molt content.
La botiga del Barça-Madrid és al carrer Arenal, número 9, al centre de la ciutat i a 50 metres d'una botiga del Real Madrid. Per cert, Massaguer també va revelar que s'està estudiant obrir una botiga del Barça a Polònia aprofitant la gran popularitat que ara té Robert Lewandowski. Més coses, el Girona ja té rivals pels dos amistosos que jugarà durant l'aturada pel Mundial Estepona, Andalusia, dijous que ve contra l'Estàndard de Lieja i el dissabte 10 amb el Niza. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 2 punts a la pista de l'Alba de Berlín, amb 19 punts de Nikola Mirotić, que tornava a jugar després de 6 mesos lesionat. Després del partit, Mirotić deia al Tu diràs de RAC1 que encara no està del tot bé.
este mes de diciembre yo creo que tiene que ser un mes de adaptación, y lo ha dicho bien nuestro entrenador, que tampoco podemos esperar mucho de Nico de estar 5 meses y medio, hay que ir paso a paso. No me voy a ni flipar ni nada de que ahora mismo va a ser así todo el día, no, hay que ser humilde, con paciencia y hacer cosas poco a poco.
I a la Lliga Femenina, 3 de 3 en derrotes catalanes. La més sonada, la del Barça-Sant Feliuenc, que va perdre estrepitosament de 57 punts a la pista del València, 91-34. Per la seva banda, l'Uni Girona va caure de 2 punts contra l'Araski de Vitoria i el Cadí La Seu va perdre de 4 punts a Saragossa.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable. Una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I acabem els apunts aquí a Mont-RQ, anant primer amb el trànsit.
Ocasión, el saló del vehicle seminou a Fira de Barcelona, us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes, com sempre, des del RAC i com sempre amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. La Ronda de Dalt encara està afectada per l'accident de fa una estona amb 3 quilòmetres de congestió entre les sortides de Canyelles i Santa Coloma en sentit Llobregat. Circulació pràcticament fluida, això sí, a l'A2 al tram de Bellpuig en sentit oest per l'accident de primera hora, i sí que encara es manté la calçada tallada a la carretera entre Olesa i Esparreguera per un altre accident i es desvien els vehicles per l'A2. A la resta de carreteres destaquem encara el tram de retencions a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, i les dues rondes, a banda d'aquesta ronda de dalt més afectades, la B10 també encara té circulació lenta durant 3 quilòmetres, arribant al nus de la Trinitat des de Sant Adrià. És tot des del RAC, molt bon dia.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Ara sí, acabem aquests apunts aquí al Mont-RQ amb una oferta de feina. Això sí, si voleu aspirar, us haureu de traslladar als Estats Units, concretament a Nova York. Que l'alcalde d'aquesta ciutat, Eric Adams, busca un líder per la lluita que fa... Que fa temps que la ciutat manté contra les rates. Les autoritats han anat implementant durant dècades un seguit de mesures per reduir la quantitat d'arrossegadors que campen per la gran ciutat. Però sembla que no ha funcionat. És per això que han decidit canviar d'estratègia i contractar un especialista en la matèria que pugui solucionar aquest greu problema.
Aquí, lobo solitario. Juro que le mataré.
I us sembla que s'ha anat capitant un tall de Rambo? Espereu escoltar el missatge que el mateix alcalde de Nova York ha compartit juntament amb l'anunci laboral al seu compte de Twitter. Diu, atenció, no hi ha res que odiï més que les rates. Si tens l'empenta, la determinació i, atenció, diu, l'instint assassí necessaris per lluitar contra la implacable població de rates de la ciutat de Nova York, aleshores t'espera la feina dels teus somnis.
Si alguien quiere disparar, es el momento. A todos nos gustaría estar lejos de este lugar, pero este es nuestro trabajo.
Entre les qualificacions que han de tenir els candidats hi ha actitud d'esbarjo, humor astut i una aura general de duresa. A més, el candidat ideal seria, literal, algú molt motivat i assedegat de sang, diuen, determinat a estudiar totes les solucions, entre elles la matança a l'engròs.
Llevas la guerra en la sangre. Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar.
El càrrec rebria el nom formal de director de mitigació d'arrossegadors. I poca broma, perquè cobrarà entre 120.000 i 170.000 dòlars anuals. Si algú de l'equip del Mont-RQ que cregui que cobra poc i vol canviar de feina, ja sap què ha de fer. Això sí, que sàpiga que continuarà treballant amb retots.
Home, aquest és el Bartolí.
Efectivament. De fet, a la redacció ja hi ha qui l'anomena Ramon Ratolí.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum.
Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Susana Cuadrado i Jordi Bosch.
Hola, Ernest, bon dia.
Hola, Jordi, què tal?
Molt bé. Susana Cuadrado, què tal?
Què tal, bon dia.
Bon dia. Don Jordi Bosch, què tal?
Bonjour. Bonjour, què tal? Molt bé. Bon. Salutacions des de Madrid.
Hola, Ramon Ratolí, bon dia.
Hola, bon dia. Ara m'heu d'explicar això, és que estava distret i no ho havia sentit. No, com sempre no, però estava conversant agradablement amb l'Ernest Folk i la Susana Cuadrado. El Jordi Bosch no, perquè no hi és, si no també estaríem encantats.
Gràcies, rateta.
I m'ha dit això.
Rateta no, ratot.
Ratot. En aquell moment la Susaneta tenia un ratolinet.
A veure.
A mi m'ho havien dit això.
Un ratón juguetón.
Això jo no ho he dit, Jordi.
La cançó ho deia.
Sí, de fet tenim un gran amic amb en Jordi Bosch.
Susanita.
Que no podem dir ni el nom ni el cognom. Bueno, es diu Sergi, que canta molt bé aquesta cançó.
Ah, sí?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Nosaltres també.
Nosaltres també, que fem d'acompanyament del Sergi amb un grup de gent inquietant algun d'aquest edifici. De molt comandament d'aquest edifici. De molt comandament en aquest edifici d'un diari on treballa la Susana Cuadrado, que és La Vanguardia.
Cada vegada hi ha més pistes.
Però no diran res més, Jordi.
T'estàs acostant.
Vale, aviam, què tal?
Ja està, ja ho has dit. A mi de petit m'ho deien a l'escola de Ramon Ratolí, com a broma. A més, tenia les dues pales que em sortien una miqueta cap endavant. Llavors era molt bufonet. Ja ho teníem. I de Ramon Ratolí, doncs el ratot del diàling, que ja ho hem acabat de...
De quadrar.
Sí, jo feliç, eh?
Bueno, anem precisament al diàling o què?
Vinga, endavant.
Per cert, que avui tindrem aquí una conversa, a veure, que serà molt interessant, molt interessant. Perquè l'altre dia li vaig dir a l'Ernest Folk, digues, Ernest, ostres, vull fer una entrevista amb una persona que sembla molt interessant, que és el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Sí.
Una persona que té moltes coses explicades des del punt de vista de la seguretat, com estem des d'un punt de vista de seguretat a la ciutat, a l'entorn. Això serà a partir de les 10 aquí al món a RAC1.
Les bicis i els cotxes i tot això.
No? I senyors que apareixen penjats d'un arbre al carrer d'Aragó, no? Aragó Consell de Cent.
I el problema que hi ha amb les armes blanques, per exemple.
Sí, i torsos, no? Cossos, trossos de...
Trossos de gent
des de
les escombraries.
Sí, Déu-n'hi-do, si s'ha entretingut. Portem uns dies entretingut.
Hola, Bartolí.
Hola.
Què tal? Avui votem el millor diàling de la setmana i del mes de novembre,
Sí.
Si voleu participar, correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Els regals d'avui: un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un lot de torrons Vicenç amb un torró de Gramunt, un torró tou, un de crema i un de soufflet, un lot gourmet bo de Xalom, que és un assortit gastronòmic amb valor social, que inclou vi negre, vi blanc, formatge, llom de bonítol del nord amb oli d'oliva, maduixes i taronges recobertes en xocolata fondant, gentilesa de la Fundació Ilercis. I una capsa regal de Wonderbox 3 dies amb sabor, que inclou dues nits amb esmerzar i sopar, escollir entre 3.200 estades d'Espanya i Europa per dues persones. Atenció, un Wonderbox 3 dies amb sabor, aquest lot gourmet bo de Xalom de la Fundació Ilercis, el xec regal de 100 euros per qualsevol supermercat Condis de Catalunya i un lot de torrons Vicenç. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do avui la tòmbola del món a RAC1. Els finalistes de la setmana, el primer.
Guillem Estadella va parlar amb un noi que anava una mica passat al partit d'Espanya-Alemanya de diumenge.
Sí, Ansu Fati és superxulo, però encara no ha jugat molt bé.
Ha anul·lat un gol de Rüdiger fora de joc.
Hòstia, Borja, vas molt intens, per ser diumenge a la tarda.
Perquè m'he ficat un par de clenxes.
Perdona?
M'he ficat un par de clenxes i flipes.
Bueno, Borja, que vagi bé.
Correu a dialing@racu.net amb l'assumpte clenxa. El segon.
Una regidora del PP de León dona suport invers al Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista.
Como años anteriores, León saldrá a la calle para decir basta ya a la violencia de género. A partir de las 7, de la tarde participaremos en la violación.
¿Cómo?
Participaremos en la violación, en la manifestación.
Y una super cagadísima.
Ahí, Assumpta Lleó. El tercer.
Xavi Puig exhibeix els seus coneixements de geografia en la transmissió del partit de Croàcia-Canadà.
Molt ben quadrat, això.
Molt bé.
Canadà-nada. Canadà. T'hi has fixat o no?
Hòstia!
Fixeu això dels titulars semàntics que feu aquí.
Pel Marca de Canberra.
Bueno, però escolta, Canberra no és Austràlia.
Canberra és Austràlia, tio.
Què deia jo que no encertava la capital de Canadà?
Felicidades, de corazón.
Assumpta Puig, vigila fent el retot Puig,
no,
Bartolí.
Sí, el Puig és molt maco i hem de felicitar pels resultats dels EGMs, perquè realment...
Ho ha patat, efectivament.
Ho fa molt bé, Xavi Puig. Una abraçada, un petó molt fort
molt bé,
i t'estimo molt.
Molt bé, retot. Assumpta Puig, quart finalista.
A Tiempo de Juego de la COPE, Elena Condis pateix una confusió en la transmissió d'Espanya a Alemanya.
De una manera de...
Sí.
Ha saltado un espontáneo al terreno de juego a buscar un balón.
No, es el recojo de pelota.
Ah, vale.
Está bien, Elena, por si acaso. Oye, es que Elena.
Perdón.
Assumpta COPE, i l'últim.
El Via Lliure aconsegueix els millors resultats d'EGM de la història mundial de la ràdio per Maria Costa al RAC1 migdia.
I al territori del cap de setmana el lideratge és indiscutible. El Via Lliure de Xavi Bundó és líder i creix substancialment amb 573 milions... Amb 573 milions mil oients el dissabte, ara sí.
Tota aquesta gentada, un aplaudiment. Carai, Bundó... 570 milions d'oients.
És increïble.
Assumpta Costa. En joc el xec regal de 100 euros per recuperar qualsevol Condis de Catalunya, el lot de Torrons Vicenç, el lot gourmet bo de Xalom, gentilesa de la Fundació Ilercis, i la capsa regal de Wonderbox, 3 dies en sabor per dues persones. Un quart de 10. De seguida comença la tertúlia del divendres aquí al Món RQ.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional. Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin Protos crianza, ¿eh?
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900-649-053.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari per segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures al pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Puja l'altaveu, no et sento.
I ara?
Et sento, però no et veig.
Què dius? No et sento.
Que no em veus?
Em sents?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica Citroën. El més fàcil per engegar ho tens als Easy Day Citroën amb estoc disponible i sense pagar quotes fins la primavera. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a citroen.es.
Un bon motiu per comprar la sirena és endur-te'n gratis fins al 8 de desembre una ampolla de vi blanc Vinyassol amb la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és celebrar.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el xec regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Si els pneumàtics es canvien de dos en dos, què et sembla si te n'endús un gratis? A Opel oferta 2x1 en canvi de pneumàtics de primeres marques, perquè algunes coses van millor juntes. Consulta'm les condicions al teu servei oficial o a Opel.es.
No et perdis el millor Nadal a l'Illa. Vine a visitar l'espectacular decoració al poble de Nadal. Gaudeix de la pista de patinatge i els caps de setmana, tallers infantils i música en directe. Aquest diumenge 4 i el dijous 8, obrim. Tot el que busques aquest Nadal ho trobaràs a l'Illa.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb esforç de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandereuperacion.cop.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 20. Mira, és que em va molt bé una cosa amb l'altra, perquè volia començar a parlar de... no, molta gent em pot dir, hosti, és que clar, el davantal li dediques a Mariano Rajoy, a l'article de Mariano Rajoy que fa parlant dels partits de la selecció espanyola de futbol. És que clar, jo no m'imagino, perdó, jo no m'imagino a no sé, per posar-te algun nom, Angela Merkel o Nicolas Sarkozy, fent articles, no de futbol, fent-los articles de futbol com els fa. Que és que no tenen ni solta ni volta, que són un ple de tòpics, que són meravellosos des del punt de vista de la ironia d'un personatge que és com és. És a dir, i no sé si és que el personatge s'ha menjat al polític, si se li enrefot tot, o què? I això em portarà a un altre tema que convidarà molt a parlar d'una idea que va tenir ell quan era president del govern d'Espanya, que no va portar a la pràctica i que després en parlarem, que és el tema dels ponts. Però ja en parlarem d'això. A tu no et sorprèn? Tu que ets l'Ernest Folk, que és un editor. Clar, si fes aquests articles, això són impublicables.
Bueno, és impublicable, però de tan impublicable acaba sent publicable. És a dir, jo crec que...
Fa la volta al marcador,
clar,
no?
Fa la volta al marcador, perquè passa una cosa que a mi em fascina, que és, primer, això que has dit tu, que no m'imagino a Angela Merkel escrivint un article d'aquesta manera, això és implantejable, però després, o sigui, hi ha una cosa que a mi em fascina, que és que és ell, o sigui, no li han escrit... Sí,
ho dic per WhatsApp.
Però és que és ell, clar, perquè sí. Tu el reconeixes amb ell. Sí. Per tant, això no és que li han escrit quatre coses que ell dictava... No, és la seva veu, és el seu pensament. Aquí, Jordi, una cosa que et fa pensar l'article és, hòstia, aquest senyor va ser president del govern? Aquest senyor és el que prenia les decisions? Aquest senyor és el que va haver decidir sobre la crisi catalana amb aquest pensament? Aquest senyor és el que era president del govern d'Espanya quan va haver-hi l'1 d'octubre? O sigui, és realment inquietant. I potser sí que llavors entens moltes coses, Entens moltes coses, perquè això... O sigui, la frase que més s'ha escrit aquests dies és Alemanya és Alemanya, no? Amb aquesta filosofia. Jo suposo que imagino el Mariano Rajoy el dia 1 d'octubre dient Espanya és Espanya. I Catalunya és Catalunya i unes reunions absolutament boges. És veritat, Jordi, ho podem agafar des del punt de vista de l'humor, tu ho has fet aquest matí, i des del punt de vista de l'humor és humor del bèstia. Però si comences a pensar la responsabilitat que tenia aquest senyor, més que humor és terror,
Jordi Bosch.
Bueno, la resposta a la pregunta retòrica de l'amic Ernest és sí. Aquest senyor era el que governava Espanya. Efectivament. A les tres preguntes és sí. A veure, a mi aquestes coses humanes i iròniques i etcètera, pues, home, sempre em cauen bé. Jo sempre, ja sabeu com sóc, sempre millor el bon humor que el mal humor. I després quan veus a darrere dius, home, pues el podies haver tingut en un altre moment aquests punts d'ironia, de bon humor o de bona entesa. Jo crec que ell d'alguna manera... té un petit diccionari ja, perquè aquelles frases absurdes, aquell humor que d'alguna manera ve a dir, escolta, a mi m'importa tot, menys... m'importa molt, molt poc tot, menys llegir el Marca. Tota aquesta llegenda que hi ha hagut, que he de dir que, evidentment, gran part de la mateixa és certa, eh? Pel que sé, pel que m'han escoltat, perquè alguna persona ha xerrat de més, home, a mi, pues mira, em sembla... no hi tinc un punt en contra. Evidentment, quan poso sobre la taula tot el que diu l'Ernest i faig una regla de tres i dius... en altres moments ha actuat de la mateixa manera en un problema greu, diríem que és una mica la fresca, doncs em preocupa. Però vaja, a mi, realment, aquesta és la cara d'aquest personatge que em cau bé. Jo, de fet, jo vaig tenir ocasió de sopar amb ell una vegada a casa d'una molt bona amiga que en pau descansi, que era la Concha García Campoy, que vivia aquí al cantó de casa, i ell era cap de l'oposició, i a mi em va caure molt bé. I després, doncs, em va semblar que podia ser una persona raonable, que podia cosir algun tema, i el que més li critico és la seva desídia a l'hora d'abordar els problemes reals del país, entre ells el de Catalunya. Però vaja, a mi aquesta faceta absurda, d'humor absurd, que és molt d'aquí, també, a mi m'agrada. Jo ho prenc com un acte humorístic.
Susana Cuadrado.
No m'ho prenc en sèrio.
Sí, jo vull dir que no en tinc ni massa idea de futbol, ni tampoc ho segueixo gaire, però sí que m'he llegit, si més no, els dos, tres primers articles del Rajoy. Em diverteixen.
Tres.
Em diverteixen moltíssim. De veritat que sí. A més, què vol un articulista? Un articulista vol que el llegeixin. Per tant, des d'aquesta premissa ha nascut una estrella. Què vull dir amb això, home? No el podem comparar amb un pallàs, no? ni amb analistes, ni cronistes, ni molt menys del futbol, que ja sabem que els hem de llegir si volem saber per on va el món. Però en aquest cas, diguéssim, és tan directe i tan planer que a mi em dóna la sensació de que fa articles que enganxen. Llavors, això és un opinador bo? Doncs depèn de quan t'ho miris i depèn del que busquis. Què té de bo els seus articles? Doncs que no són llargs, no són extensos, i ho fa des d'aquell punt de que no hi ha pedanteria amb el que escriu. És tan simple que fins i tot podia ser de conversa de barra de bar. Això és un comentarista, insisteixo, d'èlit que l'hem de seguir i hem de veure què? No. Però que entretén i que aquest senyor durant tot el Mundial serà molt llegit i que a més ha tingut un èxit de crítica tant en un sentit com en l'altre, doncs sí. Reflecteix molt com és ell, i jo no penso que hàgim d'analitzar aquests articles que fa, que són insulsos i són fins i tot un palet frívols i fins i tot banals respecte al futbol, des del punt de vista que va tenir com a estadista i com a president del govern, no? De cap manera, perquè va cometre moltíssims errors i em penso que un perfil no treu l'altre, no?
Jo crec que sí, perquè...
Jo crec que sí, perquè
posa a prova la seva capacitat analítica.
Vull dir, no, és com si tu et diguessin, doncs mira...
Jo crec que sí, que el que és preocupant és la simplificació de la seva capacitat analítica. No per, i et dono la raó en una cosa, no perquè no sigui atractiva com a articulista.
Sí.
Com a articulista, i tenint en compte qui és,
Ernest,
tu llegeixes...
Ernest, estem parlant del futbol, de la inflació, ni de la pujada de les hipoteques.
No, sí, és molt divertit, però la capacitat analítica és absolutament inquietant. És veritat que s'ha de posar en context una cosa. Recordeu que aquest senyor, quan va arribar president del govern, ja va recordar a tothom que el seu diari de capçalera era el Marca.
Sí, sí.
Eh? Sí, i a més no se n'amagava, o sigui, en entrevistes diverses ell ja venia a dir que volia començar el dia sabent bé el futbol de què anava, etcètera. O sigui, aquest senyor
també volia dir que li fotia una mica algunes portades d'alguns diaris de Madrid que condicionen molt, i de fet ell va estar a algunes batalles per girar fins i tot la direcció, tota la batalla amb el Mundo i Pedro Jota,
Sí. Sí, però deixeu-me dir una cosa tots plegats, Deixeu-me dir una cosa tots plegats, sobretot pel que comentava la Susana i amb menys força el Jordi. A mi em sembla patètic que Mariano Rajoy escrigui aquests articles de la manera com els escriu, perquè no ens podem prendre No, és a dir, aquest senyor ha sigut president d'un govern d'Espanya en moments molt delicats per Espanya, en moments molt delicats per Catalunya, que va ser el responsable del que va passar, un dels responsables del que va passar l'1 d'octubre aquí, i aquesta frivolitat amb la qual escriu, perquè més és que sembla que estiguin escrits per criatures.
Sí,
és
també
que
dic,
que...
sí, però Jordi, això posa sobre la taula per mi una gran qüestió, que és la dels expresidents. Què fas amb l'expresident? Tu quan fas la llista, també diré que prefereixo els articles patètics de Mariano Rajoy que les estracanades semi-d'ultradreta de José María Aznar. Si em fas triar, prefereixo Mariano Rajoy jugant al dòmino que l'altre dia en barbaritats. Però quan veus els expresidents, bueno, és una col·lecció de problemes tot això, eh? Sí. És una col·lecció de problemes que no se sap ben bé què fan, com influeixen, què deixen de fer. Et diré que l'únic que té un cert rol ordenat és Zapatero. Però vull dir, Aznar, quan obre la boca, un problema. Felipe González, ara el té controlat Pedro Sánchez, però un problema. Mariano Rajoy, amb aquests articles, un problema.
És que jo em penso que la diferent visió que tenim de la jugada d'aquest senyor, que tots coincidim que els articles són com escrits per una criatura, i abans, hi insisteixo, dic que poden ser dignes de barra de bar, això també ho he dit, també és veritat que també depèn la visió que tinguem respecte a això de la transcendència que li donem al futbol. Per tant... Tornem una miqueta a l'inici.
No, tu parles del Joanjo Pallàs, però no, home, articles de Valdano escrivint, articles de Carlin, articles de Pàmies... Però si un president del govern d'Espanya, aquest home... És que clar, no estem parlant de que és un... Què sé, clar, és que això és el que més em preocupa. Si tu escrius, perquè no escrius de res... Coi, en lloc de whatsapps, prepara't una mica, fes un text, diguem-ho, digne.
Ara, no? Crec que hauríem de posar en context també on escriu. No n'estem parlant d'això, Aquest senyor escriu en un lloc realment curiós, que es diu El Debate. O sigui, aquest senyor, l'expresident del govern d'Espanya, l'article te'l podries imaginar a l'ABC, no, al Mundo, no ho sé. Si féssim
travessa...
O al Marca. Faríem travesses i serien aquests tres. Doncs, de sobte, apareix en El Debate, que és un mitjà que aquest mitjà es proclama fundacionalment, és un mitjà que diu que proclama que els seus valors fonamentals són la defensa de la unitat d'Espanya, diu, la monarquia i l'ordre constitucional i monàrquic. Això és el lloc on escriu aquest senyor. No, vull dir que, i és un digital, per cert. I és un diari,
una cosa que no hem apuntat, perdona Jordi, és el punt de patriotisme que de tots els articles, eh?
Oh, però és que clar, escriu, és per això, escriu el debate, escriu en un lloc que diu que el seu valor fonamental és defensar la unitat d'Espanya. No ho dic, per què? Perquè tot això també s'ha de posar en el context.
Clar, per exemple, fem al revés, Jordi Bosch, què dirien a Madrid si Puigdemont escrivís d'aquesta manera sobre futbol, sobre el Girona? Sobre el Barça, sobre Catalunya, la selecció espanyola és igual. Dic Puigdemont perquè el 2017 era president de la Generalitat com Mariano Rajoy.
Bueno, a veure, a mi... tot el que vulguis, diria. Estic d'acord, perquè, evidentment, sortiria, etc. És difícil d'analitzar, però li dirien de tot. Ara bé, a l'estiu del 2014... Espanya va estar a punt de ser intervinguda una tarda de dissabte. Us en recordeu?
Sí.
Us en recordeu d'això? Val. Hi havia una reunió de la Comissió Europea, que hi havia Luis de Guindos, que era el ministre d'Economia. I és famós perquè, bueno, al final, us en recordeu, va haver la solució que en comptes de fer la intervenció d'Espanya es va fer la intervenció del Banc d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera. Es va donar uns diners per tapar el forat bancari, eh? Val. En comptes de fer-ho a l'Estat, es va fer sobre els problemes de la banca. Aquella tarda ell li enviava missatges que podrien estar en aquest article, veurem si surt. I li deia, Luis, aguanta, que Espanya, no sé si li deia, Espanya no és Guinea, no és Biafra, no és Nigèria. Nigèria té 200 milions d'habitants, però bueno, d'aquest tarannà, d'absurd. Quan acaba, ell surt a l'entrevista, surt a fer una declaració sense entrevista, sense preguntes, aquestes coses que s'han posat de moda, Y diu, lo hemos arreglado, no nos han intervenido, nos han dado un crédito para la banca, hoy es sábado por la tarde, y señores, esto se acabó, me voy al fútbol, que juega España contra Alemania, y les vamos a meter no sé cuánto. I ens hi van fotre 5-0, que eren els que havien deixat els diners, no? Si us en recordeu, però jo me'n recordo. Per tant, aquestes intervencions absurdes també els feia quan era president, de tant en quant, ja li sortien, no? Vull dir que jo crec que li surt del personatge un punt, a vegades, de frivolitat que té que veure. És clar, a mi pues hi ha gent molt experta en aquest, en Rajoy i que són companys de tertúlia d'altres dies de la setmana, no? Des de Galícia, no? Lanchot, però... A mi em sembla que a vegades aquest senyor dona la impressió que mai va voler ser president del govern.
Sí, senyor.
Sí, jo tinc aquesta intuïció. Fixa que va anar amb el quadern aquell d'en l'Aznar, que anava tatxant, aquest no, i en Rato, que era el que anava de ser. No, perquè alguna cosa devia saber ja l'Aznar dels seus negocis, saps? Algun paper li van fer abans, eh? Mm. Llavors, sí que lliga amb un punt naïf que ha tingut sempre aquest senyor, eh? Aquest senyor que jo crec que mai va voler deixar de ser president de la Diputació de Pontevedra o de la Corunya, que no sé d'on era president. Eh? I que la vida el va portar cap a altres coses. En fi, tinc aquesta sensació que probablement m'equivoqui.
Bueno, són les 9:35. Ara parlem d'una cosa que va voler tirar endavant Mariano Rajoy i que no va poder, o no va voler, que són els ponts. Però abans, bàsicament, si algú ha d'opinar... Mira, Jordi, a Madrid hi ha una campanya molt contra Luis Enrique. Deixa'm preguntar-t'ho, ara que estàvem parlant de futbol.
Sí, però va ser... A veure, hi ha dos parts de la campanya. La prèvia, un cop ja ha començat el Mundial, de cau, almenys fins ahir, que van haver-hi resultats acceptables i un joc de liderant, etc. Veurem avui com queda, com que s'ha classificat i partim de zero una altra vegada, no passa res. El que ara ha quedat, és a dir, la campanya ja va acabar en el seu moment, perquè aquí es dona per fet que Luis Enrique, quan acabi això, no seguirà. Es dona bastant per fet en el Mundial ahir, a més, ahir vaig estar dinant amb periodistes esportius de Madrid de diversa índole. Aquestes coses que faig a vegades. I el clima no era molt negatiu cap a ell. El que sí s'ha instal·lat entre l'afició i entre el carrer és un punt d'animadversió. I això és el que va aconseguir aquesta campanya. Però la campanya ara s'ha aturat, perquè ara és tot la roja. Ara, diríem ara, pues, lo just. De tant en quant pues, han sortit cosetes concretes contra ell i que han estat apaivagades. I també pues, alguna situació absurda, com hem vist radiofònicament, que també han ajudat a dir no ens passem. Però la campanya és anterior. Ara no està tan activa. I, evidentment, si va malament, pues diran que ha de marxar.
No, jo,
però probablement és ell el que marxi,
sí,
no?
Jo veig que, home, que des d'ahir la nit això s'ha reactivat. I què passa? Bueno, que hi ha una part del sistema mediàtic esportiu madrileny que no se l'han pogut fer seu a Luis Enrique, que, a més, arrossega un barcelonisme evident que això incomoda, que no ha convocat a Sergio Ramos, que això incomoda, i per tant, o sigui, és una figura que no han pogut controlar.
Jo el que més incomoda, Ernest, és que li és que saben que li bufa tot.
Com?
Ernest, el que més, una de les coses que més els hi desagraden aquí, en alguns ambients, és que en el Luis Enrique tot això se li embufa.
No, segur.
Tant se li dona.
Sí.
I això és el pitjor
perquè ni se n'ocupa ni tan sols...
Ni és igual.
Ni tan sols els respon, diguem, no? Però que crec que clarament és un seleccionador que no se'n va una nit a la Cope i l'endemà a la SER, que és el que feien molts, no s'ocupa d'ells, no els hi concedeix entrevistes, no sé què, i que té a veure amb això de l'estreamer aquest i tot. Dit això, la meva opinió també és que, home, hi ha una part de la virulència que se la busca, eh? És a dir, no és una cosa innocent en què hi ha uns senyors emprenyats que han perdut els seus privilegis, que és veritat, i que li tenen jurada que és veritat. Home, ell no ajuda, diguem, no ajuda a moltes vegades amb la seva actitud. O sigui, no és l'entrenador més humil del món. No és l'entrenador més senzill del món. va fent streamings en què de tant en tant, i això ens passaria a tots, si tu vas parlant una hora davant del micròfon, i per molt que hi hagi tot de gent, que també té, perquè també té la gent en contra i també té els seus pilotes, no. Luis Enrique?
No, pilotes no, gent que li agrada.
Gent que li agrada i pilotes. I el que vull dir és que fins i tot a la gent que li agrada molt Luis Enrique, perdona, se'ls hauria de dir que aquest senyor, si parla durant una hora amb l'streamer, acaba dient quatre tonteries. Quatre tonteries que són innocents si guanyes al Japó. Però si perds contra el Japó, perquè el futbol és així, doncs aquestes tonteries comencen a fer una mica més d'angúnia. Ho dic perquè és compatible dir que hi ha molta gent interessada a fer fracassar Luis Enrique amb dir que Luis Enrique, algú li podria dir també que vigilés una miqueta, que la prepotència amb la qual parla a vegades potser no seria el millor per protegir l'equip. No ho dic, perquè que el persegueixin no vol dir que ell ho faci tot bé.
20 minuts i les 10, un moment. Fas pont, Susana?
No.
Treballes tots els dies?
Sí, però té història perquè em vaig agafar uns dies,
Val, perfecte. Per tant, treballes al pont.
Per tant, sí, merescut. La creu és merescut.
Ernest?
Semipont. Divendres.
Que fas festa divendres?
Sí.
Per tant, vol dir que fas dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, per entendre. Exacte. Aquesta part del pont.
Exacte.
Jordi?
Bé, jo estic alerta sempre, però, a veure, físicament, aquesta tarda, si tot va bé, si ho vol, me'n vaig cap a Girona i m'hi estaré una setmana. I a partir d'aquí teletreballaré si fa falta, i si no fa falta, no.
Va, per tant, fa un pont com una...
Bueno, a veure. També la tardor és un moment maco per les comarques del nord, per alguna qüestió gastronòmica, etc, que també forma part de la meva feina, d'alguna manera, saps?
Ja. 19 minuts per les 10. D'aquí uns moments parlem d'un dels debats que no va tancar Mariano Rajoy, que era la supressió dels ponts. De fet, hi ha algú que ens ha donat una lliçó amb això, que són les escoles. La majoria d'escoles, que jo tingui entès, almenys pel que he notat, i algunes universitats, dilluns, dimecres, fan classe. Ara en parlem.
RAC 1. T'he de dir una cosa.
Què passa?
He llegit que no hi haurà segona temporada de la nostra sèrie preferida.
Com? No! A Rotsat no podem evitar que cancel·lin les teves sèries preferides, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Un savi va dir: no es pot comprar la felicitat, però es pot comprar una bicicleta. A Escapa Barcelona del carrer Viladomat 310, abans botiga ProBike, podràs comprar-te una de les nostres més de 3.000 bicicletes en estoc. Orbea, Specialized, BH, BMC, Brompton, Cannondale. Vols ser una mica més feliç? Visita les nostres botigues Escapa o entra a biciescapa.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Saps on vaig aquest cap de setmana?
Digues.
A fer la ruta de Castells de la Selva amb tota la família.
Ostres, és una de les 5 rutes temàtiques que he vist al canal de YouTube de Turisme a la Selva. Hi ha la dels orígens, la del modernisme, la dels castells, la del romànic i la marítima. Jo estic pensant de fer la del romànic amb els meus peluts.
Esclar, i a selvaturisme.com hi trobaràs tota la informació.
Descobreix les rutes de la selva. Acció finançada amb el Fons per al Foment del Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Ei, Marta, tens plans amb els petits per diumenge?
Sí, anem al Teatre Romea a veure Hop.
Hop?
Sí, Hop, històries d'objectes perduts.
I ja has comprat les entrades?
És clar que volen. Ens encanten a veure els espectacles del petit Romea.
Hop, un viatge als records de la infància que us despertaran les emocions i els sentits. Compra les teves entrades a teatreromea.cat.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera, un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera, avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu. La vida cada cop és més cara. Per això, a Acor Outlet, ens posem a la teva pell i t'oferim preus de fins un 70% de descompte en articles de doble faç i palleteria, jaquetes, abrics i molt més. 100% fet a Barcelona. Ara ens trobaràs a la nova botiga de Via Augusta 7 o, com sempre, a Balmes 330 i a acoroutlet.com. Acor, des de 1965.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
A CIA busquem models reals com tu. Converteix-te en una estrella els dies 2 i 3 de desembre i viu una sessió de fotos que enlluernaràs a tothom a CIA Centre Comercial Mataró, Les Glòries i Palai. Aconsegueix un Christmas de Nadal amb la teva foto i un 15% de descompte. CIA.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
El perquè de tot plegat.
Ara continuem, la tertúlia, però abans deixeu-me dir alguna notícia de fa poca estona. Les dades de l'atur. A Catalunya aquest novembre l'atur ha pujat un miler de persones, arribant a les 350.000. A tot Espanya l'atur ha baixat en 33.000 persones, i en total hi ha una mica menys de 2.900.000 persones sense feina. En els dos casos, tant a Catalunya com a tot Espanya, és la xifra més baixa aquest mes des del 2007, fa 15 anys, tenint en compte que històricament el novembre és un molt mal mes per l'ocupació. Com dèiem, avui entrevistarem l'intendent major i cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez. Doncs bé, la Guàrdia Urbana, en un dispositiu conjunt amb els Mossos i la policia local de Sant Adrià, han detingut 6 persones en el marc d'un operatiu contra la reincidència. Atenció, perquè entre el total de persones identificades, que no ha transcendit, sumen 306 antecedents. 306 antecedents. I una última notícia musical. Sir Elton John s'acomiadarà del públic britànic amb un últim concert en un escenari molt especial. Serà el mes de juny de l'any que ve, del 2023, al Festival de Glastonbury, a Somerset, al sud-oest d'Anglaterra. Per tant,
Elton John... Les entrades s'esgotaran
en 33 segons.
Sí.
Bé, el que dèiem, el tema dels ponts, hi ha gent que diu... És que... en una època com és els mesos de Nadal, quan arriba un pont com el de la Puríssima, sempre arriba un pont que sempre hi ha un gran interrogant, no? És el tema d'agafar festes, de la productivitat, i que és un debat que recordo que Mariano Rajoy va posar sobre la taula al govern del PP de dir si s'havien de eliminar alguns dels ponts que hi ha al cap de l'any. Ernest?
No, però a veure, hi ha un problema previ, Jordi, que és la distribució. Sí. De sobte hi ha el mes de febrer i de març que no hi ha ni un festiu. Llavors, i el mes de desembre es concentra en dos festius, que a més són dos festius en tres dies, i això crea una acumulació de festius en un mes que ja hi ha festius. Això no es podria distribuir d'una altra manera, perquè a més dels dos dies, un dia que és el festiu per la Constitució, mira, encara s'entén, encara s'entén, tot i que Espanya ja té la festa nacional, que és el 12 d'octubre. Però diem, val, hi ha la festa de la Constitució. La festa de la Puríssima, algú me la pot explicar? Sí, perquè hi ha la festa de la Puríssima. Això és un estat laic, no? Sí, això que jo sàpiga, no vivim en un règim catòlic. No, vull dir que...
El 15 d'agost, Santa Maria també l'has de treure, és un festiu.
Sí.
Clar, és que així, a la Setmana Santa has de treure...
No, ja, però jo estic dient... no passar-los altres dies,
no,
potser.
Desplaça, és que jo la festa la Puríssima no l'entenc, què pinta. Per què és festa la Puríssima? Per què és festa la Puríssima? És que no ho entenc. Per tradició? Perquè perquè portem dècades amb aquest festiu, és inexplicable.
Si una societat laica, és que, si, és que no tindríem festa si no fos una societat laica, si fos una societat laica, és clar. Llavors, què fem amb el Nadal, amb el Sant Esteve...
Sí, però no és el mateix. No és el mateix, no? Perquè n'hi ha unes que són associades a la tradició. Vull dir, Nadal és, efectivament, d'origen és el que és, però està tan arrelat que té una explicació social. I així, i la de Reis té una altra explicació social. I les podem anar desgranant. La Puríssima, em pots dir quina tradició hi ha? Què és aquesta festa? Et reuneixes tu amb la teva família el dia de la Puríssima? Passa alguna cosa pels carrers el dia de la Puríssima? Li importa algú el dia de la Puríssima? Jo crec que no. El dia de Nadal te'l compro. Estem tots en fila índia.
La Setmana Santa?
Amb el nostre capó. La Setmana Santa té bastant més justificació, no? En la història del cristianisme, amb les tradicions... que jo crec que està més justificada. La Setmana Santa ja grinyola una mica més, però per mi està més justificada. La Puríssima... Si em trobes un sol argument per defensar-la, jo et dono el Premi Ondas una altra vegada, Jordi.
Si tirem la moviola enrere, si tirem la moviola enrere i recordem la iniciativa que va haver-hi des del govern justament del Mariano Rajoy, penso que va ser cap a finals del 2017, de carregar-se el que eren els viaductes aquests, els macropons, el de desembre i alguns més que coincidien aquell any. En aquell moment el Mariano Rajoy ho va dir i després senzillament hi va haver un silenci. Però per què? Doncs perquè en principi es va trobar amb el rebuig dels estudiants, dels sindicats, dels funcionaris, dels treballadors per compte aliena, i després, molt important, de la jerarquia catòlica, que aquí és on anem. Contra això no va poder combatre, perquè pràcticament a favor només hi tenia les patronals, que a més aduïen que amb un pont com ara el macropont aquest del desembre, en el qual estem ara, el país podia arribar a perdre 1.000 milions d'euros en productivitat, que són molts diners. Llavors, tot i l'acord de les patronals, excepte, evidentment, tot el que era el sector turístic, el Rajoy no va poder tirar endavant amb això. Però sí que és un debat. Sí que és un debat. Però hi ha festes o festius que tenen un arrelament social que són inamovibles, però d'altres que potser sí que s'hauria de replantejar de moure'ls. Cosa que els sociòlegs diuen que és molt fàcil i que és un debat relativament senzill, però que també implicaria desquadrar molts calendaris, doncs això, de les escoles, de les universitats, fins i tot dels estatuts dels treballadors, que preveuen tota una sèrie de festius que s'haurien de renegociar amb els sindicats.
Clar, si afegim aquí... Perdó, Jordi Bosch, hi ha una persona que em diu que sí que té una raó de ser la Puríssima. És el Manu Guix, que diu que és el seu aniversari, que per tant té una raó de ser...
Sí, ara sí. Mira, és el primer argument consistent que escolto sobre aquesta festa.
Ah, Jordi.
Mira, aquestes coses de les dates, al final, la resposta, evidentment, a la pregunta retòrica de l'Ernest és que, evidentment, Espanya és un estat laic, no confessional, exactament és no confessional, crec que diu la Constitució, i, per tant, diríem, aquestes coses estan subjectes a antics convenis amb l'Església Catòlica en el moment donat de la confessionalitat de l'Estat. Però en aquests moments s'han convertit en una tradició. Fixa't que si el referèndum de la Constitució, en comptes del dia 6, s'hagués fet el dia 8, es podria haver unit les dues festes en una sola. Va venir de dos dies, perquè aquella època encara eren feiners els dies quan es votava. O sigui que això ve resolt el problema, només moure-ho dos dies. Quan va començar la transició Espanya es va trobar que començava, diríem, un règim de llibertats, i el 18 de juliol, que era el dia de l'alfamiento nacional, era festiu. I què es va fer? Fer festa. I, evidentment, Espanya durant molt temps va tenir un problema, que és que no tenia festa nacional. És a dir, el moment en què en l'any 77 s'elimina el 18 de juliol, es fa festa... Es posa com a dia de la festa nacional el Sant del Rei. Durant molts anys va ser el Sant del Rei, fins que Felipe González, als 80, pues diu el 12 d'octubre. Evidentment, havia d'estar... Jo crec que si havia hagut un dia de festa nacional espanyola podria haver estat el 6 de desembre perfectament. Però vaja, el que sí, aquestes coses de que en un moment donat la tradició es converteix en un calendari laboral amb uns dies festius assignats per raons històriques i que en el passat, evidentment, eren religioses, doncs donen situacions tan absurdes com la d'aquesta setmana vinent. La de l'aquesta setmana vinent, que passa cada 5 o 6 anys, és una cosa absurda, que ho veuen des de fora i diuen aquests tios estan bojos. Evidentment, alguna d'aquestes festivitats s'hauria d'haver combinat d'alguna manera, pues, probablement declarar festiu el dia 5, passar l'Immaculada el dia 5, entre altres coses, perquè l'Església Catòlica i qualsevol persona creient i que va a missa el dia dels diumenges, ens dirà que per ell aquesta festa, que, bueno, que li deu portar, pues, diríem, una certa atenció, és una mica indiferent. O sigui, jo no veig que tampoc l'Església Catòlica s'hi volqui aquell dia, no. Saps? Per tant, diríem, oblidem-nos del concepte religiós perquè no existeix. És que en un moment donat això va ser festiu i és un festiu. I per tant, com que és un dels festius a la que tenen drets els treballadors, millor situar-ho fent una mica de cavall amb el dia de la Constitució. No eliminar-lo, perquè és un dret, òbviament, i dels treballadors, i llavors aquest és el més normal, és dir, doncs aquest dia festiu es passa al 5. I es fa festa el dilluns i el dimarts, i el dimecres, dijous, divendres, es treballa. Això seria la norma.
O es passa a un dia de febrer o març, que no hi ha ni
bueno,
un sol festiu.
Bueno, per fer-ho fàcil. Entre altres coses, perquè també ens porta a una cosa, que és que entre una cosa a l'altra, la setmana vinent ens trobem quasi el Nadal a sobre. Evidentment, comercialment, són bons aquests dies.
I turísticament també.
I turísticament és molt bo.
Sí, sí.
Bé, al final, la societat és un consens de coses, i aquestes coses són, d'alguna manera, o drets o tradicions adquirides, i en fi, escolta, ordenem una mica, això estaria bé, perquè això de parar dimarts i dijous, ostres, és molt bèstia. No,
I ens hauria de fer pensar el que has dit al principi, Jordi, que Mariano Rajoy va intentar-ho, va arribar a dir-ho en públic, si no m'equivoco, era quan portava molt poques setmanes com a president del govern, i de fet, bé, és que no va poder ni intentar-ho suprimir això. I això vol dir fins a quin punt, que lliga amb el que estàveu dient ara, Jordi i Susana, és un festiu absolutament arrelat. És a dir, aquest pont de la Constitució està absolutament arrelat. Hi ha molta gent que viu d'això, és molt important per molts sectors, i crec que, per molt que ho debatem aquí i per molt que s'obrís un debat, és absolutament impossible de moure.
Clar, és que guardant 3 dies de festa del teu calendari laboral de la feina, en fas 10 de cop.
Sí, sí. És un 3 per 10.
És que són unes mini-vacances, pràcticament qui té la sort de fer-ho, eh?
Mm-hmm. Tu imagina't que un diu, mira, m'agafo 2 dies de festa dels que em deu l'empresa, per exemple, eh? Ja tens tota una setmana. No una setmana, no, tens 9 dies.
Exacte.
Cap de setmana, més... És a dir, 2 dies de festa. En 2 dies de festa que et tregui una empresa...
En fas 9.
Festival d'Eurovisió.
Clar, tens 9 dies de festa. Dic això... Mira, el Xavier Bundó em fa arribar ara que el model americà és allò que solen fer festius mòbils que acaben en dilluns i divendres. És a dir, lligar-ho tot, allò que parlaves abans, lligar-ho tot perquè els... Escolta'm, això, per exemple, va passar... Crec que recordar que ha passat aquí, això. Quan la Mercè va caure en dissabte a Barcelona, o diumenge, es va passar a un dilluns.
Però això és una altra cosa.
És una altra cosa, certament.
Això és quan, setembre.
Quan un dia d'aquests, que són festius, hi ha establerts, et toquen diumenge. Sí. I llavors ho mous, o et sobra. A vegades sobren dies perquè cauen en diumenge i es fa això, encara, perquè dissabte, si toca un festiu dissabte, no el pots canviar. És dissabte i punt. Eh? Però vaja, evidentment s'hauria d'anar una certa racionalitat. Dit això, aquest prepont de Nadal està molt consolidat i jo crec que la gent hi ha una part de la gent que li agrada. Pels altres, per un sector de la gent, és una complicació.
Que passa però, que sí que es podria plantejar... Però hi ha gent que li agrada, Es podria plantejar, Jordi, també, el fet de que si cau un festiu entre setmana, passar-lo al dilluns. I això no seria tan lesiu pel que és del sector turístic, perquè igualment es podrien fer 3 dies de festa que podrien ser aprofitats pel sector hoteler. Vull dir-te que és que no, el debat el va obrir el Rajoy, allà va quedar, va haver-hi fins i tot, si no ho recordo malament, un acord previ amb els sindicats que inicialment s'hi van posar molt de cul, però això va quedar amb un no-res, però amb un no-res, insisteixo, per la pressió que va haver-hi del sector de l'Església i perquè es va deixar córrer, perquè el debat estava obert. Clar. I em penso que seria bo, perquè tampoc no sé com cau l'any vinent, no sé si us heu mirat o no. Si aquest pont de desembre torna a caure així.
No, perquè, pues mira, l'any vinent serà, has de córrer un dia.
Però clar, en èpoques de crisi, potser, no sé, en èpoques de bonança, que sabeu que l'economia és cíclica, no?, potser sí que s'hauria de plantejar de fer un moviment de festius cap a... No sé.
L'any vinent és...
Serà dimecres i divendres.
Sí, senyor. Bueno, no està malament, tampoc.
Dimecres i divendres. Bueno, esclar, ja tocarà 5 dies. Clar,
no és un aqueducte.
No és un aqueducte.
Dic que has donat una informació de les agències de viatges de 8 a 9, els apunts... per anar pel món, i evidentment, que a mi me n'alegro molt de la recuperació d'un sector d'aquests viatges, però és que tu busques ara darrera hora i et costarà molt trobar alguna cosa, en tots els sentits, tant per preu, perquè haurà pujat molt, com que hi hagi vacants en alguns destins. I ara suposo que no sé si ha estat per l'aniversari de trobar en Tutankamon, es veu que Egipte...